Són les 8. Bon dia, com esteu? Avui és dimecres 1 de juliol del 2026. A Palau-sator han vist sortir el sol fa justament una hora i 44 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 24 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I avui entrem en matèria perquè el meu avi es tornarà a cantar la cantada de veneres de Calella de Palafrugell aquest mateix dissabte. A més, també repassarem que s'ha detingut a un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar 4 cops en menys d'una setmana al mateix bar. També destacarem que Ecologistes en Acció marquen amb la bandera negra per contaminació al golfet de Palafrugell i també les muntanyes de Begut. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb el director esportiu del Bisbal Bàsquet, el senyor Joan Ferrer, per parlar de com ha anat la temporada a l'equip i també dels nous fitxatges per afrontar el nou curs. I com cada dimecres, també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida repassarem tot això. Abans, però, hem de repassar els titulars de les principals notícies al Baix Empordà. Per fer-ho, ens hem de saludar en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que el meu avi es tornarà a cantar a la cantada de veneres de Calella de Palafrugell aquest dissabte.
Així ho ha confirmat la nova directora artística de la cantada, Meritxell Pastor, en una entrevista al Supermatí, en la qual també ha admès que viu els dies previs amb nervis, però també amb molta il·lusió. Aquesta es tracta de la 59a edició de la cantada de veneres.
I detingut un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar 4 cops en menys d'una setmana al mateix bar.
El darrer robatori ha estat aquesta matinada per entrar a robar en una pizzeria. De fet, el sospitós ha entrat fins a 4 cops en menys d'una setmana en aquest mateix establiment. Els Mossos l'han arrestat després que l'alarma saltés i les càmeres de l'establiment el gravessin.
I Ecologistes en Acció marquen amb la bandera negra per contaminació al golfet de Palafrugell i també les muntanyes de Begur, Joan.
L'entitat ha presentat l'informe anual que des del 2005 identifica els casos que considera més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'Estat i n'escull 2 per província. Per contra, els ecologistes també han volgut destacar un cas de restauració i ha reconegut els aiguamolls de la Platera a l'Estartit.
I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Sant Feliu vol substituir els 8 pins enverinats de Sant Pol per algun projecte natural o artístic.
La voluntat és tornar a recuperar el paisatge en aquest espai i per això està previst que els pins afectats per aquest acte de vandalisme s'acabin retirant a finals de la temporada d'estiu.
I l'empresa Rosa dels Vents contractarà vigilància i revisarà els protocols després dels tocaments que es van fer a la Casa de Colònies de Palamós. Saludem primer a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
Què més en sabem d'aquesta notícia?
L'empresa condemna els fets, subratlla que estan dolguts i consternats i que col·laborarà activament amb els Mossos d'Esquadra.
I canviant de tema, perquè Forallac impulsa Origen Moda per donar visibilitat al talent del tèxtil local.
L'Ajuntament de Forallac, a través del Viver d'Empreses Nexes, posa en marxa la primera edició de Forallac Origen Moda. La iniciativa reunirà creadores, comerços i ciutadania a la plaça Llarga de Vulpellac.
I Sant Feliu presenta el cartell de la Festa Major inspirats en espais representatius del municipi, Joan.
L'obra l'ha creada la dissenyadora Patricia Trujillo i porta per títol L'originalitat consisteix a tornar a l'origen. Aquesta és una cita de l'arquitecte Antoni Gaudí que, coincidint amb el centenari de la seva mort, inspira el cartell de la Festa Major d'enguany.
I Nits de Jazz de Platja Aro presenta 9 concerts i una cloenda especial amb Broadway Jazz Clàssics.
El cartell combina artistes consolidats, noves veus i propostes internacionals. El festival manté l'aposta per una cultura accessible a la platja i es tancarà amb l'espectacle de producció pròpia Broadway Jazz Clàssics, dirigit per Didac Flores i amb la presència de Gospel d'Aro.
I el club ciclista Massi Baixter suma 3 medalles al Campionat d'Espanya de carretera, Marta.
El club ciclista Massi Baixter ha tancat un cap de setmana destacat al Campionat d'Espanya de carretera celebrat a Savignànigo.
I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs de les principals notícies més enllà de l'Empordà. Perquè hem d'anar fins a Veneçuela perquè el nombre de morts per al doble terratrèmol del 24 de juny passat s'eleva fins als 1.943 morts. Així ho ha informat el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez. I és que segons aquest darrer balanç, la xifra de ferits se situa ara als 10.571 i hi ha fins a 15.866 damnificats i 28.380 persones que estan rebent atenció als centres sanitaris del país. A més, també hem de destacar que Jonathan Andic estava en xoc i bloquejat després de la caiguda i mort del seu pare a Montserrat. Això és el que han declarat els dos excursionistes que el van trobar pocs minuts després dels fets. Són dos dels testimonis que han passat aquest dimarts pel jutjat de Martorell que investiga el fill del fundador de Mango per al presumpte homicidi. Qui més s'ha allargat, però, és la terapeuta familiar. I parlem de judicis també perquè Josep Maria Argimon i Alba Vergés s'estalviaran la presó pel procés de vacunació dels policies espanyols i la Guàrdia Civil durant la pandèmia del Covid. I és que avui es reprendrà el judici després que el tribunal els hagi retirat l'acusació que comportava penes de presó. Ara, però, encara s'enfronten a una multa i a 12 anys d'inhabilitació. I l'Ajuntament de Llançà, a l'Alt Empordà, ha decretat aquest dimarts el tancament preventiu de la platja de la Gola després que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona hagi detectat una fuita a l'emissari terrestre, la canonada que condueix les aigües residuals tractades des de l'estació depuradora fins a l'emissari submarí des d'on s'envien a alta mar. I l'Ajuntament de Tossa de Mar a la Selva ha tancat les terrasses de 2 restaurants situats al peu de la muralla medieval que envolten el nucli històric del municipi. El motiu és que ha detectat risc de despreniments de pedra i, per tant, ha decidit tancar aquests 2 espais. I nosaltres ara anem a fer un repàs de la previsió meteorològica i és que el dia d'avui ens espera una jornada plenament estiuenca arreu de la comarca amb predomini del sol i només amb alguns núvols baixos puntuals a primera hora del matí en aquesta façana litoral. Durant les hores centrals del dia, el cel es mantindrà majoritàriament serè o amb algun interval de núvols alts, però sense més conseqüències. Les temperatures tornaran a ser elevades i és que a l'interior del Baix Empordà, entre la Bisbal, Corçà, Monells o Cruïlles, les màximes es mouran entre els 33 i els 35 graus. A la costa, municipis com Palafrugell, Begur, Palamós o Sant Feliu, els valors quedaran una mica més continguts entre els 28 i els 31 graus, gràcies a la influència marina. Les mínimes han oscil·lat entre els 20 i 22 graus, amb una nit que ha estat força càlida. El vent bufarà fluix al matí, però a partir del migdia s'imposarà el garbí a tota la façana litoral i a la plana empordanesa, amb cops que poden superar puntual els 30 km per hora, sobretot entre primera hora de la tarda i el vespre. L'ambient serà sec durant les hores centrals del dia i la sensació de calor serà més marcada, sobretot a l'interior de la comarca. Per tant, aquest temps, com sempre, plenament estiuenc que ens acompanya aquests dies. I nosaltres ara fem una petita pausa i és que, per refrescar-nos una mica, escoltem Lemonade de Louis Tomlinson.
Losing control. I don't wanna go home. I don't wanna go home. Supermatí.
Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I nosaltres, quan falta poc més d'un minut per arribar a un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta ara mateix Josep Maria Soler.
Amb l'arribada d'aquest estiu, Palafrugell estrena una àmplia entrada des de Mont-ras i que ens pot portar cap a mar, a Calella o Llafranc. I d'aquí uns dies sembla que s'hi afegirà la nova avinguda que ens podrà dur cap a la carretera de Tamariu. Unes entrades, però, no exemptes de dificultats si hi afegim els radars que ja ens controlen per passar per Mont-ras. Efectivament, a la nova avinguda a Espanya, per exemple, no s'hi podria fer més fàcil la circulació a l'altura del carrer Ample? Entre semàfors per als vehicles i dels altres semàfors pels que van a peu, la cosa no és fàcil. Ah, i de la zona del García Lorca, els veïns, contents de com queda la zona, potser enyoren més espais d'aparcament de vehicles. De Mont-ras a mar, passant per Palafrugell, s'hi endevina un nou paisatge urbà i n'estem satisfets, tot i que, com toca, no sempre les coses es fan a gust de tothom. Però potser quelcom s'hi podria millorar, no? Que tingueu un molt bon dia.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Josep Maria Soler. Moltes gràcies i ens tornem a retrobar ben aviat. I el Bisbal Bàsquet ha aconseguit un any més mantenir la categoria de segona federació. L'equip ja s'està reforçant per la nova temporada, però per parlar una mica de com ha anat aquesta temporada anterior i com s'afronta el proper curs, ens visita el director esportiu del Bisbal Bàsquet, Joan Ferrer. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè estem veient bastant moviment, no?, en aquestes files del Bisbal Bàsquet, però abans, com ha anat aquesta temporada? Vau quedar desens d'aquesta lliga, però com, quina nota li podríem posar al curs?
Home, la nota, el nostre objectiu era la permanència i la vam assolir amb escreix a falta de dues jornades, per tant, jo crec que un notable alt, tirant excel·lent, li hem de posar.
Mm-hmm.
Tot i que va ser una temporada de menys a més, començant amb, bueno, a la part baixa de la classificació i amb certs dubtes en el desenvolupament de l'equip, sí que vam fer uns canvis per Nadal que van fructificar molt i ens va permetre fer una molt bona segona volta, que a més es va, a part de portar cap al camí de les victòries i d'una salvació més o menys tranquil·la, també ens va permetre jugar un molt bon bàsquet i oferir un bon espectacle esportiu.
Uh-huh. A més, no? un d'aquests canvis va ser Eric Surís, no?, que va entrar com a entrenador i a més torna a renovar, perquè una de les renovacions, no?, i ara parlarem de renovacions i de noves entrades, però Eric Surís, un encert, no?
Sí, totalment. De fet, era una de les aposta més important que havíem fet a nivell de temporada, no? Poder comptar amb un entrenador professional d'alt nivell, pues ja és una garantia, no?, que dona fortalesa al projecte, que li dona sentit, i així ha estat, no? I l'Eric, a més, ha tingut una molt bona adaptació, adaptant-se a la nostra realitat, i aquest treball ha permès de créixer, no? I aquest fet de créixer és una de les qüestions que, clar, aquí hi ha de dues bandes, no? La banda de la pressió a nivell classificatori i després hi ha la banda del creixement propi d'un equip i que alhora ajuda a professionalitzar el club, no? Doncs per aquesta via encantadíssims.
A part d'aquesta renovació d'Eric Surís, que afronta aquesta nova temporada com a entrenador de l'equip, també heu fet renovacions d'alguns jugadors i nous fitxatges. Quins jugadors entren, quins jugadors surten de l'equip, com estan en aquest mercat?
A veure, clar, nosaltres teníem dissenyat una plantilla amb més o menys relativament un petit grup de gironins d'aquí, que en aquest sentit hem pogut renovar, i després pels nostres recursos ens veiem sempre obligats a buscar jugadors que busquin una oportunitat per destacar, per estar amb un aparador i que això els hi representi poder fer un salt, no? I ens veiem obligats a renovar l'equip, sí, a buscar moltes peces perquè acaben tenint una sola temporada aquí, perquè això vulguis o no ens costa. Una de les coses que ens havíem marcat és aconseguir poder tenir més jugadors gironins i catalans i estatals, perquè això també dona una major identitat al grup, permet unificar-lo de forma molt més ràpida i després buscar les peces foranyes, que realment en aquesta categoria necessites un físic que és diferencial, no? I així llavors imprescindible. Per tant, en aquest sentit, amb la renovació en el primer moment d'en Bernat, que és un dels bases i un dels cervells de l'equip, era prioritària, que ha fet una temporada extraordinària en el debut a la categoria, i també després la renovació de l'Adrià Domínguez, que va ser un dels canvis que va venir el gener passat, que és un base que es complementa molt, molt, molt bé amb l'Adrià, és un nano jove de molta projecció, sí, doncs aquestes dues peces ja en donen un equilibri, no? Després la renovació d'Isaac Valera i Pau Sala com a jugadors de cimentació de l'equip, i bueno, encara ens falta anunciar alguna de les renovacions esperades de gent d'aquí. Hem incorporat a l'Octavi Fuentes, que és una de les joies joves del bàsquet gironí, que farà el salt a segona fed, provinent de l'equip U22 de bàsquet Girona, que jo crec que això és una de les coses que nosaltres parlàvem, no? El nostre projecte ha de permetre poder retenir el talent gironí jove d'aquests jugadors que busquen entrar en aquestes categories professionals d'èlit o de semièlit, doncs que es puguin quedar aquí, no? I esperem que l'Octavi segur que ens aportarà moltes coses, té molt de marge de creixement i millora, i esperem que aquí es pugui desenvolupar. I amb això hem tingut també una enorme oportunitat de mercat, que en aquest cas relacionat, no? És una operació que ens ha vingut com en ell el dit, que és en Jorge Lapuente, que és la parella de la Caral Casas, jugadora de la Lliga Endesa femenina, que en aquest cas deixava València per o bé retirar-se o bé per fitxar per l'Uni Girona. Al final, sortosament, ha sigut per fitxar per l'Uni Girona, i com que ells tenien el desig d'anar a viure junts, doncs el fet de viure a terres gironines, i el Jorge, que és un jugador referent a les categories FEB i un dels millors jugadors de la categoria, saber que està aquí, pues, hi va haver un interès mutu de poder tancar aquesta operació, i això és una qüestió que creiem que pot ser diferencial aquesta temporada per començar ja a ser competitius al màxim nivell. I després hem incorporat un jugador estatalme, que és en Pablo Orenga, fill del mític Orenga, que havia jugat a Estudiantes i al Madrid. Mira, una operació, ojalà que ens ha sortit també com la que ens va sortir de Mikhailov, que ha sigut el millor jugador no estatal de la categoria. I això ens donarà un bloc gironí català estatal, sí, que permeti que les peces forànies siguin els que s'adapten al grup, vale? I amb això, no? Bueno, aquesta seria la base, i sobretot també amb la renovació, evidentment, de l'Eric, que era molt clau per nosaltres. Perquè, a més a més, ara ja, per part del seu enorme bagatge, pues el fet de conèixer ja la categoria, conèixer els estils de joc i totes les d'allò, això també és una qüestió que sumarà molt, creiem, des de l'inici.
Estàvem parlant de tots aquests jugadors i em dóna la sensació que hi ha molts d'aquests jugadors que acaben aterrant al Bisbal Bàsquet perquè és un equip de referència a comarques gironines, sobretot per aquells que volen jugar en aquestes categories més professionals que d'altres, no? El Bisbal Bàsquet, en aquest sentit, és un bon equip per poder fer això, no? Per poder jugar en categories que són ja més professionals i poder desenvolupar talent, però, a més, retenir-lo aquí a la comarca, no?
Totalment, totalment. Bueno, és una cosa que, bueno, nosaltres intentem sempre ser humils i d'allò, però a 1 de juliol, en aquest cas de 2026, el primer equip masculí darrere els 5 clubs catalans d'ACB és el Bisbal Bàsquet, i això és una cosa molt grossa, és bestial, no? Però la realitat ens ha portat això, el no haver-hi cap equip a primera FEB, i nosaltres aquest any haver mantingut la categoria. Ara sí que hi ha l'ascens del Prat, serem dos catalans només a categoria segona FEB, per tant això permet, no? Després també hi ha un altre factor molt clau que nosaltres l'hem notat, era evident que el fet d'obtenir la salvació a falta de dos partits i de ser ja aquest el tercer any, una cosa és arribar en aquestes categories, que és superdifícil, però encara és més difícil consolidar-t'hi, no? I això és una cosa que creiem que tant els jugadors han detectat, de dir, ostres, doncs allà és un projecte on, bueno, nosaltres, ja ho comentava al principi, no? Doncs igual no podem arribar als recursos econòmics dels pressupostos d'aquesta lliga i els equips potents, però alhora veuen que un lloc on aquí l'efecte trampolí que hi ha hagut amb la Mindy, amb Will Fall, com va arribar, i en aquest cas aquest any Mikhailov o Eidia de Bayo, que són jugadors que han decidit apostar per nosaltres, fer una temporada, i que aquí siguin pals de paller i jugadors que destaquin, això els posa en un aparador que altres jugadors aquest any han dit, ostres, doncs allà és un bon projecte per desenvolupar-nos, no? Doncs això nosaltres hi volem afegir, que els jugadors catalans sí, especialment joves amb talent, pues, sigui un bon lloc on es puguin projectar.
Mm-hmm. A part de tot això, aquest any s'estan fent reformes, no? L'Ajuntament de la Bisbal està aplicant millores a aquest pavelló vell. Esclar, no sé si tot això és un avantatge també cap al Bisbal Bàsquet que us ajuda, no? a treballar i a millorar en aquest espai.
Bueno, les reformes que es fan, hem de dir, s'estan actualitzant coses que nosaltres portem gairebé 25 anys reclamant millores a les instal·lacions esportives i no deixem de reclamar la clau, que la clau encara no d'allò, s'està redactant un projecte, però en aquest cas és un pavelló nou. Uh-huh. Sí, bàsicament perquè aquest és un pavelló molt petit i no estem parlant només pel primer equip, al contrari, això ho estem demanant per tots els esportistes de la Bisbal, és que no hi cabem, és que estem entrenant moltes més hores al pavelló final, que tot i que s'hagi fet alguna adequació, és un pavelló poc adaptat per fer un esport de qualitat, i nosaltres encara utilitzem dues pistes escolars en el Mas Clarà i en el Joan de Margarit, realitzant-hi més de 15 entrenos setmanals, perquè no hi cabem, per tant, és un problema d'espai. Sí que és cert que a veure, totes les millores són benvingudes, no? Però aquest és un projecte de que ja se l'havia de fer amb en Lluís Sais, per tant, estem parlant de dues legislatures anteriors, i que s'ha patit modificacions i així, i ara sembla que tiren endavant. També és cert que, bueno, pues aquí comptem amb la lleialtat de l'Ajuntament, tant de la part tècnica d'arquitectes com de l'alcalde, d'intentar coordinar que aquestes obres tinguin el menor efecte possible. No? Nosaltres estem patint perquè 1 de juny almenys la part de la pista, a 1 de setembre, la part de la pista es pugui fer servir. Després, paral·lelament, si han de fer nous vestidors, i això és segur que hi haurà, sempre que hi ha obres hi ha afectació, però hem de buscar d'allò, no? Mm. Però, bueno, sí que és cert que se li ha rentat una mica la cara a aquest pavelló i, com a mínim, donem una millor imatge de ciutat i de comarca.
Mm-hmm. Ja per anar acabant, perquè, esclar, no sé quins són, falten poc, allò, estem a l'estiu, però sí que és cert que ja s'està començant a preparar aquesta nova temporada. Esclar, no sé si l'objectiu segueix sent el mateix, que és mantenir la categoria, o el Bisbal Bàsquet ja aspira a anar una mica més enllà.
Bueno, nosaltres som humils, però sempre ambiciosos, i si us fixeu una mica en quan llancem les noves informacions de fitxatges, l'hem marcat amb allò de fer un pas endavant, no? Fer un pas endavant, hem sentit, a veure, el primer objectiu, evidentment, sempre serà la permanència, sí, però aquest any que, per exemple, durant una jornada semblava que podíem accedir a la zona del play-off, doncs, evidentment, una mica el full de ruta és primer aconseguir la permanència, evidentíssimament posat en majúscules, però un cop hi hagi això, mirar la fletxeta de dir, bueno, pues aquí el tall dels play-off, ens agradaria seguir fent història, i aquest seria la fita que marcaria una mica la història, no? Bueno, doncs per aquí van una mica els trets, no? I alhora, paral·lelament, sí, com sempre hem dit, és superprioritari, per exemple, aquesta setmana tot marcada la comissió esportiva, la junta directiva per preparar la reunió de club de la resta d'equips de base, que nosaltres és el motor del nostre club, i que aquest projecte de segona FEB, que és superil·lusionant, realment sigui el mirall per arrastrar això, no? Que nens i nenes de la Bisbal i comarca vulguin seguir creixent per arribar en aquestes categories i la vegin com un mirall de promoció, de projecció i un marcat accent de territori per dir que l'Empordà també pot estar a l'esport d'èlit. Mm-hmm.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió i amb aquests objectius del Bisbal Bàsquet. Hem parlat amb el seu director esportiu, Joan Ferrer. Gràcies per ser aquí al Supermatí i estarem molt pendents de la temporada del primer equip, però també de tota aquesta feina que esteu fent també amb l'esport base aquí de bàsquet a la comarca. Moltíssimes gràcies i bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
Gràcies, que vagi bé.
Salut.
I nosaltres, quan passen pocs segons de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè el meu avi es tornarà a cantar la cantada de veneres de Calella de Palafrugell aquest dissabte. Així ho ha confirmat la nova directora artística de la cantada, Meritxell Pastor, en una entrevista al Supermatí, en la qual també ha admès que viu els dies previs amb nervis, però també amb molta il·lusió. Es tracta de la 59a edició de la cantada de veneres, Joan Coll.
Pastor assegura que mai no es va plantejar prescindir del meu avi, perquè considera que tant aquesta peça com la Vella Lola han esdevingut cants populars que el públic vol cantar.
Es cantarà el meu avi era una de les coses que tenia clara des d'un principi. Penso que hi ha cançons que ja traspassen, no?, les figures mateixes i passen a ser cants del poble, i la Vella Lola i el meu avi penso que són himnes que el poble vol cantar, i per tant doncs, no m'havia plantejat en cap moment deixar-la de fer. I per tant, des del primer moment vaig tenir molt clar que el meu avi seria el que concluiria aquesta cantada.
Pastor ha remarcat el valor especial de la cita de Calella, tot destacant-ne l'entorn, la història i la projecció mediàtica. Segons expliquen, no és només una actuació per al públic present a Portbó, sinó també per totes aquestes persones que la segueixen des de casa. Aquesta edició també incorporarà una de les principals novetats del cap de setmana, la cantadeta de veneres, que es farà divendres al vespre al Passeig del Canadell. La proposta reunirà una trentena d'alumnes que interpretaran havaneres després d'haver treballat aquest gènere a les escoles.
És un projecte que, de fet, s'ha fet a les escoles, liderat per la mestra de música Bet Mesa, i, de fet, és un projecte que participen centenars, any rere any, aquest és el cinquè any, que treballen al voltant de l'havanera, tot un repertori, tota una cantata, tota una història, i la veritat és que em feia molta il·lusió portar una mínima representació, perquè, lògicament, no podem portar centenars d'alumnes, no?, al Passeig del Canadell, però tenim una representació d'uns 30 alumnes que ens interpretaran havaneres, no?
Pastor veu aquesta iniciativa com una manera de reivindicar el relleu generacional. Defensa que l'havanera no ha de quedar associada només a un públic adult, sinó que també pot emocionar infants i joves si es treballa des d'una perspectiva pedagògica i cultural.
I detenen un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar 4 cops en menys d'una setmana al mateix bar. El darrer robatori ha estat aquesta passada matinada per entrar a robar en una pizzeria. De fet, el sospitós ha entrat fins a 4 cops en menys d'una setmana en aquest establiment. Els Mossos l'han arrestat després que l'alarma saltés i les càmeres de l'establiment el gravessin, Joan.
El primer robatori va ser el 25 de juny i l'endemà ja hi va tornar. Diumenge passat va repetir i aquest dimarts pels vols de la matinada l'han tornat a enxampar. Com en altres ocasions, ha estat l'alarma que ha alertat els Mossos, que s'han dirigit fins al lloc dels fets, al carrer Sant Pere de Palafrugell, i han trobat el jove. Després de comprovar que es tractava del mateix home que apareixia a les càmeres de seguretat, l'han acabat detenint. S'espera que en les properes hores l'arrestat, que compta amb més d'una cinquantena de detencions, passi a disposició judicial de jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà per respondre d'un delicte de robatori amb força.
I ecologistes en acció marquen amb bandera negra per contaminació al golfet de Palafrugell i les muntanyes de Begú. L'entitat ha presentat l'informe anual que des del 2005 identifica els casos que en considera més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'estat i n'escull 2 per província. Per contra, els ecologistes també han volgut destacar un cas de restauració i ha reconegut els aiguamolls de la Platera a l'Estartit, Joan.
Ecologistes en acció denuncia cada any els principals problemes al litoral de l'estat espanyol, com la contaminació marina, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat davant de temporals i inundacions. L'informe Banderes Negres assenyala aquells casos més flagrants dels darrers mesos i en destaca un per contaminació i un altre per mala gestió en cada província amb litoral. En una roda de premsa aquest dimarts per presentar l'informe a Avilés, l'entitat ha destacat que en total identifica 48 punts negres, però que en podrien ser milers. A la Costa Brava, Ecologistes en Acció posa el focus enguany en el golfet de Palafrugell i altres cales per l'augment d'embarcacions d'esbarjo, un increment que, segons alerta, està degradant greument l'ecosistema costaner, sobretot perquè l'encoratge n'arrenca la vegetació. L'organització ecologista assegura que moltes embarcacions incompleixen la llei i que les administracions no instal·len boies, ni vigilen, ni sancionen. Per això demana reforçar la normativa, augmentar la vigilància i limitar l'afluència d'embarcacions. La segona bandera negra del litoral gironí se situa a les muntanyes de Begú, protegides pel Pla d'Espais d'Interès Natural. L'entitat avisa que aquest entorn pateix una pressió urbanística creixent que n'amenaça els valors naturals i els connectors ecològics i creu que falta protecció normativa davant les edificacions en zones sensibles, tot i alguns èxits d'entitats ecologistes i plataformes locals que han impulsat al·legacions, informes i mobilitzacions davant aquesta situació. Com a novetat de l'informe d'aquest any, Ecologistes en Acció ha volgut posar l'accent en les solucions de restauració ecològica davant la degradació del litoral. L'entitat ha destacat com un exemple de recuperació als aiguamolls de la Platera, a l'Estartit, on es va impulsar un projecte de desurbanització per retirar els elements construïts i abandonats d'una urbanització projectada als anys 80, que preveia construir fins a 1.350 habitatges. L'actuació va permetre restaurar els aiguamolls creant un sistema de llacunes.
I parlem de l'Ajuntament de Sant Feliu, que vol substituir els 8 pins enverinats de Sant Pol per algun projecte natural o artístic. La voluntat és tornar a recuperar el paisatge en aquest espai i per això està previst que els pins afectats per aquest acte de vandalisme s'acabin retirant a finals de la temporada d'estiu, Joan.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha explicat a Ràdio Capital que el consistori va detectar l'enverinament dels pins fa uns mesos enrere. Admet que van veure que les fulles perdien el color i llavors es va fer una anàlisi del substrat i es va concloure que algú havia enverinat aquests 8 arbres. Actualment els arbres ja es troben morts, però el consistori ha decidit esperar que passi la temporada d'estiu per canviar-los i decidir què s'hi col·loca. A més, el Batlle reconeix que s'ha instal·lat uns cartells a la zona explicant el que ha passat amb aquests 8 pins perquè qui els hagi matat pugui sentir una mica de vergonya.
Doncs posar aquests cartells és simplement perquè qui els hagi matat vegi i pugui sentir, si és que en té, una mica de vergonya. De vergonya d'haver fet el que ha fet, d'haver matat 8 pins que estaven molt abans els pins que qualsevol altre edifici que estigués construït en aquell espai. Vull dir, si qui ho ha fet té una mica de vergonya, doncs m'agradaria que la pogués sentir identificant aquests cartells tenen aquest objectiu.
Tot i que els arbres estiguin morts, no suposen un perill per la població. Igualment, Carles Motes explica que tot i que els tallin aquests pins infectats, les voluntats continuen mantenint aquesta imatge del paisatge de Sant Pol i per això l'Ajuntament està estudiant la instal·lació d'algun projecte natural o artístic amb creadors locals a la zona per mirar de substituir els arbres afectats.
I Rosa dels Vents contracta vigilància i revisarà els protocols després dels tocaments a la Casa de Colònies de Palamós. L'empresa ha condemnat els fets i ha subratllat que estan dolguts i consternats i que col·laborarà de manera activa amb els Mossos.
Així és, l'empresa d'educació i lleure Rosa dels Vents ha contractat vigilància privada i revisarà els protocols arran dels tocaments que va patir una nena a la Casa de Colònies de Palamós. En un comunicat, l'empresa ha condemnat els fets i, juntament amb els Mossos d'Esquadra, intentaran identificar els dos intrusos aparentment menors d'edat que van colar-se dins les instal·lacions. Rosa dels Vents, que ja va interposar denúncia el mateix dissabte, ha mostrat el seu suport incondicional a la família afectada i assegura que des del primer moment van actuar de manera transparent informant la resta de menors i també els seus pares i mares del que havia passat. Els fets a la Casa de Colònies La Fosca de Palamós, que gestiona Rosa dels Vents, van tenir lloc la matinada d'aquest dissabte passat. Segons explica l'empresa, dos intrusos aparentment menors van saltar la tanca perimetral, van accedir a les instal·lacions i van robar diversos objectes. Després, en l'acció més greu i intolerable, van entrar en un dels dormitoris on dormien 6 nenes i van fer tocaments a una menor. A més, es van confinar tots els menors a les seves habitacions i es va revisar tot el recinte, tant l'interior de la casa com l'exterior, per assegurar que els intrusos n'havien marxat. Des de Rosa dels Vents també es va parlar directament amb les famílies de les altres 5 nenes que compartien dormitori i s'ha contractat un servei de vigilància privada per reforçar la seguretat. Rosa dels Vents, que dissabte mateix ja va interposar denúncia davant els Mossos, afirma que col·laborarà activament amb la policia perquè els dos intrusos siguin identificats i detinguts com més aviat millor.
I canviem de tema perquè Forallac impulsa Origen Moda per donar visibilitat al talent textil local. L'Ajuntament de Forallac, a través del viver d'empreses Nexes, posa en marxa la primera edició de Forallac Origen Moda. La iniciativa reunirà creadores, comerços i ciutadania a la plaça de Volpellac. Marta.
Forallac impulsa la nova iniciativa Origen Moda per donar visibilitat al talent tèxtil del municipi. La proposta vol mostrar la qualitat i la diversitat d'un sector que agrupa dissenyadores, productores, artesanes i comerços especialitzats. La jornada se celebrarà a la plaça Llarga de Volpellac el proper 4 de juliol. L'activitat començarà al vespre amb una xerrada col·loqui moderada per Sílvia Castelló, directora de Costura. Les participants compartiran experiències i explicaran els principals reptes del sector. Més tard es farà una desfilada de moda professional. L'organitzarà l'empresa Piovella Models. Les participants presentaran les seves col·leccions i les seves noves creacions davant del públic. Durant tota la tarda, els visitants podran recórrer un espai d'exposició. Cada projecte disposarà d'un estand propi. Les creadores podran mostrar la seva feina i conversar directament amb els assistents. La trobada també inclourà una proposta gastronòmica i musical. L'objectiu és convertir l'espai en un punt de trobada obert a tota la ciutadania durant una tarda d'estiu. Entre les participants hi haurà Auba Creacions, Otextil Atelier i Showroom, Maite Mir, Zaida Payet Atelier, Addictes a la Costura, Gemma Girós i Iggy, entre altres projectes vinculats al món del tèxtil i la moda. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Forallac reforça el seu suport a l'emprenedoria, al comerç local i als sectors creatius. El consistori també vol ampliar l'activitat cultural i econòmica a diferents nuclis del municipi. L'esdeveniment compta amb el suport de la Diputació de Girona. Els organitzadors volen consolidar Origen Moda com una cita anual de referència per al sector de la moda i la creació artesanal al Baix Empordà.
I Sant Feliu presenta el cartell de la Festa Major inspirat en espais representatius del municipi. L'obra l'ha creat la dissenyadora Patricia Trujillo i porta per títol L'originalitat consisteix a tornar a l'origen. Aquesta és una cita de l'arquitecte Antoni Gaudí que, coincidint amb el centenari de la seva mort, inspira el cartell de la Festa Major d'enguany, Joan.
Patricia Trujillo admet que, a part d'inspirar-se en aquest any Gaudí, el cartell recupera elements característics i tradicionals de la Festa Major de Sant Feliu. En l'obra s'hi poden apreciar elements com el salvament, l'ajuntament, la cursa de pasteres o l'escenari del festival Porta Ferrada, entre d'altres. Tot això serveix per recuperar aquesta idea que molts tornen a casa per celebrar aquesta festa major.
Doncs volia fer una obra que representés el que és la festa major, especialment per la gent local, i rumiant vaig arribar a la conclusió de que per nosaltres la festa major és com un moment de retrobament. A qui viu fora que torna o que et trobes amb amics de la infància, amb família, etc. Llavors vaig fer aquest simbolisme com que les onades porten totes aquestes coses i també una mica la identitat amb els monuments de Sant Feliu. I el salvament al final és el símbol central com de la casa, de tornar a casa.
El cartell conté forces colors i l'empedrat característic de Gaudí per representar aquest escenari de la seva mort. Patricia Trujillo admet que va fer un primer esbós que li va servir per fer aquesta versió digitalitzada del cartell. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Alexis Sánchez, explica que la presentació del cartell és un pas més cap a la Festa Major. S'estan acabant d'ultimar els darrers detalls, però de moment a la Festa Major hi haurà els catarres, diversiones, l'orquestra Metròpol, les que faltaven i quatre DJs locals per aportar el toc festiu al municipi.
I Nits de Jazz de Platja Aro presentarà 9 concerts i una cloenda especial amb Broadway Jazz Clàssics. El cartell combina artistes consolidats, noves veus i propostes internacionals. El festival manté l'aposta per una cultura accessible a la platja i es tancarà amb l'espectacle de producció pròpia Broadway Jazz Clàssics, dirigit per Didac Flores i amb la participació de Gospel d'Aro, Joan.
La directora de Simulat, organitzadora del festival, Emma Scolano, remarca que el festival continua fidel a l'esperit amb què va néixer. També subratlla la feina conjunta dels serveis municipals, dels equips de cultura, de comunicació, brigada i seguretat, així com el suport de les empreses col·laboradores que contribueixen a fer possible cada edició. El director artístic Quique Colmenar explica que la programació s'ha escollit després d'analitzar més de 150 propostes. Segons detalla, el cartell s'ha construït a partir de tres criteris principals, que són la qualitat artística, la diversitat estilística i l'equilibri entre músics consolidats, talents emergents i artistes de projecció internacional. La programació arrencarà amb Namina amb The Barbarians, liderat per la guitarrista, cantant i compositora catalano-brasilera Namina. La proposta combina jazz, cançó d'autor i rimes brasilers a partir de composicions pròpies. Un dels noms destacats serà el del pianista Xavi Torres, considerat una de les figures de més projecció del jazz català actual. Actuarà amb la col·laboració especial del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón, una referència internacional de jazz i contemporani. El cartell també inclou el pianista Lluís Coloma en His Musical Troupe XXL, que celebrarà 25 anys de trajectòria amb una formació ampliada que incorpora instruments de vent i un quartet de corda. A més, el contrabaixista empordanès Manuel Fortià presentarà Ibérica Trio, un projecte que fusiona músiques de la península ibèrica amb llenguatges propis del jazz contemporani. Una altra de les cites destacades serà l'actuació de la vella Dixieland Big Reunion, que commemora més de 4 dècades de trajectòria amb una reunió especial de músics de diverses generacions. El públic també podrà descobrir la proposta de Big Easy Grews, As Big As Gets, inspirada en els sons tradicionals de Nova Orleans, i el projecte de Julia Plans, una de les noves veus emergents del jazz català. La recta final del festival inclourà l'actuació de The Gramophone All Stars, una formació vinculada a la Bisbal d'Empordà que fusiona jazz, reggae i música jamaicana en format de gran banda. La gran novetat arribarà amb Broadway Jazz Classics, l'espectacle que tancarà aquesta edició i que ha estat creat expressament per al festival. La producció estarà dirigida pel pianista i director musical Didac Flores i farà un recorregut pels grans musicals nord-americans des de principis del segle passat fins a produccions actuals. L'espectacle combinarà jazz, teatre i música popular. A l'escenari participaran diversos intèrprets vinculats als principals muntatges musicals de l'Estat i també hi actuarà la formació local Gospel Daru, que s'incorpora a una proposta concebuda com una de les apostes més especials de la programació.
I fins aquí aquest repàs de les principals notícies. Nosaltres ara anem a gaudir de la secció amb en Francesc Pruneda.
Recte final d'aquest supermatí de dimecres, l'últim supermatí de dimecres d'aquesta temporada i, per tant, l'última vegada que saludem en Francesc Pruneda d'Astro Empordà aquesta temporada. Esperem que la temporada que ve hem de renegociar el contracte, Francesc, que a veure si la temporada que ve podem continuar o no. Què tal, bon dia?
Hem de revisar la clàusula de rescisió.
Exacte, això mateix. Ara que és època de fitxatges i d'altes i baixes, doncs a la ràdio també ho hem de valorar tot això. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Ja a punt per una temporada estiuenca d'observació.
Sí, doncs crec que ens parles d'això, no? De veure quines, no, de quines coses, quins astres, quines constel·lacions, quins elements podem veure aquest estiu.
Exacte, us posaré deures per aquest estiu, coses que podeu fer, que podeu observar, bàsicament, que podeu gaudir del cel nocturn, astronòmicament parlant, el que tenim per aquí dalt, com anem dient sempre. I tot i que hi ha una efemèride, que és la que s'endú la palma, parlant clar, que ja n'hem parlat i que se'n parla tot arreu i que serà l'esdeveniment, podríem dir, de l'any, a nivell de tota la península ibèrica, doncs hi ha també altres efemèrides interessants a tenir en compte. I com no, haurem de començar, doncs, per l'eclipsi de sol.
Això t'anava a dir, 12 d'agost. Vols anar d'importància alta a més baixa, diguéssim? Vols anar cronològicament o com...?
Sí. No, podríem fer-ho més aviat així per importància, és que s'ha de parlar, s'ha de recordar, sí, sí. Evidentment. Més que recordar-ho farà falta perquè se'n parla tot arreu, però de l'eclipsi de sol que tenim el dia 12 d'agost. Comentau-vos que aquest eclipsi, el dia i l'hora ja el tenim clar, és el dia d'agost i serà al vespre. La totalitat és a dos quarts de nou del vespre. Per tant, més que saber quan i com, és amb els detalls. Primera, és un eclipsi que l'única part d'Europa no es podrà veure és Espanya. És la península ibèrica, que travessa de punta a punta. Què voldrà dir això? Que hi haurà molta gent. Tota Europa vindrà cap aquí. Més que res, atenció per si us voleu desplaçar a la zona de la totalitat. Recordeu que des de l'Empordà ho veurem un 99%. Si voleu veure la totalitat, que hauríem d'anar doncs, cap a la zona de Tarragona, Reus... va una mica en diagonal, per sota Tarragona, per sota Lleida, fins cap a Galícia, si realment creu a tota la península ibèrica, doncs que ho agafeu amb una mica de temps, que no us plantegeu, mira, com que és a les 8 del vespre, doncs a les 6 de la tarda tirem cap allà. Hi haurà molta gent, hi haurà molt de moviment, per tant, agafeu-vos amb una mica de previsió i busqueu una zona on sobretot tingui un horitzó oest sense obstacles. És a dir, que cap a l'oest, cap on es pon el sol, no hi hagi muntanyes, no hi hagi arbres, no hi hagi edificis, perquè justament el sol estarà molt baix quan es produeixi l'eclipsi. Per tant, busquem una zona que compleixi aquestes condicions. Tot el que és el delta de l'Ebre és una bona zona per poder-ho observar. Després ja hauríem d'anar a l'altra banda dels ports de Beceit, o ja més cap a l'interior del que seria la península ibèrica. Un exemple que m'ha d'anar al cap, Ponferrada, és una ciutat on segur que es veurà, però també hem de buscar una zona on l'oest estigui disponible. Per tant, tenim l'eclipsi de sol del dia 12. Espanya, la península ibèrica, serà un punt, el punt més important d'Europa i per no dir del món, evidentment. L'altra part després també tindríem Islàndia, però ja queda una mica més apartat. No hi arriba el bus, per tant. Hauríem de buscar una zona cap aquí baix. Si us voleu quedar per aquí, tinguem en compte això, que veurem un 99%, també cap a l'hemisferi, perdó, cap a l'horitzó oest, un horitzó oest ben lliure d'obstacles, i sobretot utilitzar material específic per l'observació solar. No fem, perdó l'expressió, xapusses, perquè realment el sol emet molta radiació, necessitem doncs ulleres específiques per mirar el sol o sistema de projecció, un sistema indirecte que també ens permetrà observar-ho. Dia 12 d'agost, l'eclipsi.
Doncs sí,
l'eclipsi,
exacte. Deixa'm comentar que de fet, fa pocs dies sentia per... No sé si ho llegiu, sentia per la ràdio,
que es veu que els allotjaments a Tarragona i a Delta de l'Ebre per aquelles dates ja estan molt sol·licitats i hi ha poques places ja, hi ha molta gent interessada en aquest
si se'n troben.
Turisme astronòmic, podríem dir, que mou masses.
Exacte, a part del que seria el turisme astronòmic, hi ha empreses justament que es dediquen a organitzar viatges, per exemple, si hi ha un eclipsi que es pot veure des de la Índia, doncs organitzant una setmana de viatge, unes visites culturals, poder veure l'eclipsi, etcètera, etcètera. Però s'ha de tenir en compte que hi ha algunes zones que fa 2 anys que tenen, els hotels tenen totes les habitacions ja reservades.
Déu-n'hi-do.
Ho vaig estar mirant fa mig any, més o menys, una habitació a Bilbao, que també s'hi pot veure, no baixa dels 350 euros una nit.
Home, se treuen les ganes també de mirar l'eclipsi allà. Si aquí tenim el 99% aquí, a mi ja em basta, eh? No sé.
A veure, jo me desplaçaré i el que faré és marxaré a primera hora del matí.
Uh-huh.
I després de l'eclipsi tornar tranquil·lament cap aquí, la veritat.
Així...
És la meva estratègia.
No,
que passa, sí. Clar, com us deia, s'ha d'agafar amb temps. Marxeu al matí amb temps si voleu anar cap a alguna d'aquestes zones perquè hi haurà molt de trànsit.
A veure,
doncs tenim 12 d'agost, l'eclipsi.
Més coses.
Justament, la mateixa època, els dies 12-13, recordeu que tenim la pluja d'estrelles de les Perseides, les llàgrimes de Sant Llorenç, Llàgrimes de Sant Lorenzo, en castellà. Una pluja d'estrelles que, tot i que sempre ens agrada un dia i una hora, que ens diguin quin dia i quina hora, és una pluja d'estrelles molt ampla, per tant, tot i que el màxim és la nit del 12 al 13, el que serien els dies 11, 12, 13, 14, se'n poden veure bastants. Busqueu llocs sobretot foscos, llocs que tinguin la característica que siguin llocs foscos, que no hi hagi llum artificial i el mínim d'obstacles possibles. Exemple, la platja de Pals, la platja de Castell, esplanades pel mig de les Gavarres, sempre i quan estigui a certa altura, perquè si no, si quedeu enfonsats, perdreu temps, temps perdreu cel. Més que res, tingueu en compte que un estel fugaç pot aparèixer en qualsevol part del cel. No és mireu cap allà i es veuran cap allà, no, es poden veure per qualsevol cantó. Per tant, com més lliure estigui el cel, doncs més possibilitat tindrem d'observar aquests objectes celestes sense cap equip, ni prismàtics, ni telescopi, ni filtres, ni res. La ideal és una tombona o una tovallola, us estireu a terra i relaxeu-vos una mica de música, si voleu. Sobretot no mireu el mòbil, perquè el fet d'estar mirar una pantalla fa que els nostres ulls s'enlluernin i no siguem tan sensibles, i els estels fugaços més febles no els podrem veure. L'ideal és deixar el mòbil de banda, aneu amb un grupet, porteu, doncs, termos potser no farà falta, però una ràdio, una mica de música, i anar xerrant, tombats a la sorra de la platja o en una esplanada, i a gaudir de l'espectacle. Els Perseids són meteors bastant lents, vol dir que els ser lents tarden una estona en creuar el cel i, per tant, solen tenir una estela llarga i es poden veure de forma bastant espectacular. Repeteixo. El màxim és la nit del 12 al 13, però tot el que serien dies 10 fins a 15 podreu veure perfectament aquests estels fugaços. També dius que al llarg de l'estiu hi ha altres pluges d'estrelles menors, per tant, vol dir que qualsevol dia d'estiu que us tombeu a la platja podeu veure algun estel fugaç. No té per què ser un Perseid, tot i que podria ser. Per tant, els Perseids, la segona efemèride que tenim aquest estiu, aquesta sí, que es repeteix doncs, cada any, i a més coincideix amb lluna nova, per tant la lluna no ens molestarà. Tenim totes les condicions ideals per poder gaudir d'una molt bona pluja d'estrelles.
Doncs aquest any, com vas dir, no té cap secret. Això és estar allà estirat, estar pendent del que passa al cel, no has de mirar un punt fix, com bé deies, poden aparèixer per qualsevol punt del cel, que hi hagi fosca, un espai on no hi hagi contaminació lumínica, i tenir paciència, esperar i que vagin pluint.
Seguint després de la pluja d'estrelles, anem a per altres fenòmens no tan espectaculars, però sí que són interessants, que és la visibilitat dels planetes que tenim durant aquest estiu. A finals de juny hem pogut tenir a l'horitzó oest, sempre barrejo les paraules, l'horitzó oest, justament després de la posta de sol, tenim dos punts molt brillants, o hem tingut dos punts molt brillants, que són Mercuri i Venus, dos planetes que realment brillen moltíssim i que s'han pogut veure junts justament en el cel. I una mica més avall d'ells també teníem Mercuri. Evidentment, a mesura que vagi avançant el mes de juliol, els tindrem cada vegada més baixos i seran més difícils de veure. Per tant, Mercuri, Júpiter i Venus, a principis de juliol, a principis d'estiu, encara seran visibles. A simple vista, uns punts molt brillants. Però si ens anem a l'altre costat, a mesura que vagi avançant l'estiu, a l'agost, millor que el juliol, tindrem un altre punt molt brillant a l'horitzó est, que és bàsicament Saturn. el planeta dels anells. I aquí, tot i que a simple vista es veu simplement un punt brillant, tenim que amb un petit telescopi, no fa falta sigui un gran telescopi, a partir d'uns 20 augments, ja es poden veure els anells. Els anells de Saturn són visibles a simple vista, sempre i quan utilitzem això, un telescopi. Prismàtics ja no hi arriba, però un telescopi sí. I a més, aquest any podrem observar que els anells de Saturn estan perfectament de costat. És a dir, no veurem un anell, sinó que veurem una línia que travessa el planeta. Tinguem en compte que antigament, quan Galileu va observar els planetes per primer cop a través d'un telescopi, es va sorprendre molt que justament Saturn tenia, va veure que tenia com dues boles al costat, no va veure que era un anell per la qualitat del seu telescopi, i a cap d'uns anys va veure que aquests havien desaparegut. No és que havien desaparegut, és que estaven de costat i no els veia. Clar, i després van tornar a aparèixer. Això, evidentment, el va descol·locar molt. I va ser després, uns anys després, Huygens, un holandès, que amb telescopis de millor qualitat va poder veure que efectivament era un anell. Per tant, Saturn el podrem veure com més cap a finals d'estiu, millor el podrem veure, perquè cada dia sortirà una miqueta abans, i de cara a la tardor el podrem observar doncs, tot el nit. Per tant, quant a planetes, tenim Mercuri, Venus i Júpiter a l'oest, cada vegada més baixos, i a l'est doncs, ja tindrem Saturn a mesura que vagi avançant. La resta de planetes, Mart, serà difícil de veure, i després tenim Urà i Neptú, que aquests a simple vista no es poden veure. Per tant, si veieu alguna imatge per Instagram, alguna carta celeste que ens diu es pot veure Urà i Neptú, no es poden veure. Si no tenim mínim prismàtics o telescopi, directament no es podran veure.
No sé, Francesc, si hi ha alguna cosa més, algun altre deure que comentaves al començament que no tenim en compte per aquest estiu?
Doncs ja només ens quedaria una barra dues cosetes, com ja havíem comentat alguns dies anteriorment. La Via Làctia, podeu observar la nostra galàxia. De fet, a l'estiu podem veure la part més central de la nostra galàxia, la part més brillant. En fotografia de llarga exposició queda espectacular. I en observació sí que es veu doncs, aquesta franja lluminosa que creua tot el cel, que realment és molt bonic. I després hi intentar reconèixer alguna de les constel·lacions d'estiu. Concretament, hi ha un triangle enorme, hi ha tres estrelles molt brillants que queden ben bé sobre de l'horitzó, sobre dels nostres caps, que són justament el que es coneix com el triangle d'estiu. No és una constel·lació, sinó és la suma de tres constel·lacions, les tres estrelles més brillants de les constel·lacions, Vega, Deneb i Altair. Si identifiqueu aquest triangle, efectivament, estem a l'estiu. I amb això, acabo els deures que us volia posar.
Doncs, Francesc Pruneda, moltíssimes gràcies un dimecres més, una setmana més, un supermeti més, durant tota aquesta temporada que ens has explicat, en definitiva, el que hem batejat tu i jo com el que passa per allà dalt, en què fa fets curiosos, aspectes que no coneixem, curiositats més interessants del que passa més allà de la nostra atmosfera xica. Francesc, moltíssimes gràcies una vegada més, una temporada més, per aquesta classe magistral que es fa un cop per setmana aquí al Supermatí sobre astronomia. I això, esperem que la temporada que ve també puguem seguir comptant amb tu i amb tots aquests fets curiosos i el que passa pel allà dalt. Francesc, repeteixo.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i seguim parlant del que passa per aquí dalt.
I nosaltres parlarem del que passa per aquí dalt, però en termes meteorològics, perquè avui ens acompanya una jornada plenament estiuenca arreu de la comarca, amb predomini del sol i només alguns núvols baixos puntuals que hi ha hagut a primera hora del matí a la façana litoral. Les temperatures, com sempre, rondaran les màximes, aquests 30 graus que ja ens porten acompanyant des de finals d'aquest mes de juny i avui ens atem a aquest mes de juliol. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ens tornem a retrobar, com sempre, demà a partir de les 8. Gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé aquest primer dia de juliol. Adeu, adeu!